Que vagi bé, fins demà.
Serveu de Puigdemont.
Les 8 en punt, bona nit.
A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonés.
Ara ho dèiem, revés a l'Ajuntament de Barcelona per la urbanització del carrer Consell de Cent. Després de l'estira i arronsa entre part dels veïns i comerciants i el consistori, avui una jutgessa ha tombat el projecte i ara queda a l'aire què s'haurà de fer en aquesta gran superilla, un dels grans emblemes del govern d'Ada Colau. Sobre la taula hi ha la possibilitat de desfer les obres, d'aixecar-ho tot i tornar a fer un carrer on la prioritat siguin els cotxes, però l'Ajuntament, ara amb Collboni al capdavant, no es queda amb els braços plegats i ja ha anunciat aquesta mateixa tarda que presentarà un recurs. Seria un cop fort, una despesa injustificable i un altre cop molèsties pels veïns que ja han hagut de suportar mesos i mesos de treballs i carrers tallats mentre es feien aquestes obres. Avui en temps de tertúlia entrevistarem l'arquitecte Ton Salvador, que va ser director de model urbà de l'Ajuntament de Barcelona en la primera època de Colau a l'Ajuntament, quan precisament va arrencar tota aquesta estratègia del planejament dels eixos verds i de les superilles. Serà a l'inici de la tertúlia cap a 8:45 del vespre. Ho comentarem amb els tertulians d'aquest dijous. Són l'advocada Maria Vila, la periodista del Crític Laura Aznar, el cap de política de la CNN Rafa Garrido i l'advocat, periodista i professor universitari Josep Manel Silva. Amb ells també parlarem d'un altre dels grans temes del dia i que també afecta la ciutat de Barcelona, i és que la lletra original de la cançó de Freddie Mercury, que va fer amb Montserrat Caballé per la inauguració dels Jocs Olímpics, avui se subhastava a Londres, aquest manuscrit, però no hi ha hagut sort. L'oferta de l'Ajuntament no ha estat suficient i la lletra no vindrà finalment cap a Barcelona. Tots els detalls d'aquesta subhasta els comentarem amb el corresponsal de RAC1 a Londres, Sergi Forcada, però realment el consistori tenia opcions de quedar-se amb aquesta lletra? Li preguntarem a David Escudé, que és regidor d'Esports de l'Ajuntament de Barcelona. I a banda d'això, també parlarem d'una dada preocupant, canviant absolutament de tema. Avui el Departament de Salut ha presentat les dades del Pla de Prevenció de Suïcidi. Destaca que els casos de noies menors de 18 anys que han tingut pensaments suïcides o que directament ho han intentat s'han triplicat. Ho posarem també sobre la taula. Més enllà d'això, en esports, el Barça demanarà canviar l'horari del partit de Lliga contra el Sevilla. Està fixat el divendres 29 de setembre a les 9 del vespre, però coincideix amb el concert de Joaquín Sabina. Podria ser, per tant, un caos de mobilitat i per això el club demanarà a la Lliga que el partit es jugui dissabte a les 2 de la tarda, en comptes, com dèiem, de divendres a la nit. I titular del temps, demà farà sol a gran part del país, però hi haurà núvols a les Terres de l'Ebre, que fins i tot podran deixar alguns plogims. Les temperatures seran molt semblants a les d'avui. De seguida ho expliquem tot amb més detall. Són les 8 i 3 minuts. Pep Tormos, bona nit.
Bona nit.
L'Ajuntament de Barcelona que recorrerà la sentència que l'obliga a desfer la superilla de l'Eixample. Com dèiem, la justícia obliga a revertir de dalt a baix les obres del carrer Consell de Cent, que és un dels projectes emblemàtics del govern d'Ada Colau i que va convertir tot el carrer en zona prioritària per vianants.
El govern planta cara a la jutgessa i defensarà la legalitat del procés que va seguir per aprovar la reforma. Ho ha dit la tinenta d'alcaldia, Laia Bonet, que ha comparegut aquesta tarda per valorar la decisió del TSJ.
Nosaltres, aquest govern, defensarà la legalitat i la bona feina dels serveis jurídics i tècnics d'aquesta casa i, per tant, presentarem recurs contra aquesta sentència.
Tot i això, Bonet s'ha desmarcat de l'estratègia urbanística dels comuns.
El govern assegura que amb més diàleg veïnal no s'hauria arribat a aquesta situació, Sergi Giró.
Sense citar la feina dels comuns a l'Ajuntament, però parlant-ne implícitament, Laia Bonet ha assegurat que l'actual govern vol impulsar un urbanisme que generi consens a la població i que no porti projectes com el de Consell de Cent als tribunals.
Aquest govern vol practicar un urbanisme transformador des del diàleg i des del consens, no des de la confrontació ni des del conflicte. D'altra manera, s'acaben reforçant lògiques de judicialització de les decisions d'aquesta casa, de les que aquesta sentència n'és una bona mostra, que crec que no hem de voler pel futur.
Bonet assegura que la seva aposta transformadora passa per avançar en la pacificació i el verd a la ciutat, en els interiors de les illes de les cases, i no només en vies concretes i en un sol districte.
Això, com dèiem, després que la justícia obligui l'Ajuntament de Barcelona a fer marxa enrere en l'anomenada superilla de l'Eixample, és a dir, a desfer la reforma del carrer Consell de Cent. Què diu, però, exactament aquesta sentència, Benet Íñigo?
Doncs la jutgessa dona la raó a l'entitat Barcelona Oberta i diu que per fer una reforma d'aquesta envergadura calia canviar el Pla General Metropolità. En canvi, l'Ajuntament ho va tramitar com a obra ordinària. I en què es basa la sentència? Doncs diu que, segons el PGM, el carrer Consell de Cent és xarxa viària local, que ha de tenir unes funcions determinades. I alguns dels canvis introduïts ho impedeixen. Per exemple, ara no es pot creuar de punta a punta per la modificació de les cruïlles.
La mateixa argumentació que confirma que el carrer deixa de ser un vial es dona amb els encreuaments. Desapareix l'encreuament en si, ja que es converteix directament en una plaça.
A més, critica que l'Ajuntament dividís l'obra en quatre blocs diferents, quan en realitat, segons la jutgessa, és un projecte únic que s'hauria d'haver tramitat d'un sol cop.
Una sentència, però, que no és definitiva. Benet i alguns experts creuen, de fet, que la reforma té vies legals per mantenir-se.
Exacte, l'Ajuntament d'una banda té 15 dies per presentar un recurs al TCJ i la resposta pot arribar ben bé d'aquí a un any, un temps que es pot aprofitar per fer canvis legals oportuns i validar l'obra feta per no haver-la de desfer. El catedràtic de Dret Processal, Jordi Nieva, ha explicat a la versió RAC1 que és possible.
El que és perfectament possible és reparar aquestes irregularitats que són totes jurídiques, és a dir, no cal trucar ni a un paleta per arreglar això, i a partir d'aquí, doncs, regularitzar aquesta situació, no?
En tot cas, de moment, l'ordre de la jutgessa és clara, que Consell de Cent torni a ser el carrer amb trànsit que era abans de la reforma.
Com dèiem, aquest era un dels projectes estrella del mandat de Colau. Els comuns que van liderar aquesta reforma són els que més han carregat contra la sentència. La consideren anacrònica i sense sentit en el context actual. Janet Sanz assegura que s'aparta del que està demanant la ciutadania.
Aquesta és una sentència que va contra el sentit comú. Avui hi ha un sentit comú diferent a la nostra ciutat i al món. I és irreversible. Ho digui una sentència o no. És irreversible. La gent s'ha fet seu. Consell de Cent, Girona, Rocafort... Una millora en el dia a dia dels veïns.
En canvi, Xavier Trias demana al govern actual que passi pàgina definitivament del model Colau si vol anar sumant el seu suport en aquest mandat.
Senyor Collboni, vostè continuarà l'urbanisme que ha marcat la senyora Colau des d'aquesta prepotència i des d'aquesta manera d'actuar, o vostè canviarà la manera de fer? Si vostè canvia la manera de fer, nosaltres l'ajudarem.
Un cop es resolgui el recurs, Junts no descarta demanar responsabilitats polítiques pel que consideren un nou fracàs de la manera de governar d'Ada Colau. I, per cert, atenció, perquè fonts de l'anterior govern expliquen a RAC1 que si la justícia desestima aquest recurs i que, per tant, cal desfer les obres, l'Ajuntament haurà de tornar tots els fons europeus que va rebre, entre d'altres coses, per pagar aquesta reforma, Cesc.
El total de les obres va costar 52,7 milions d'euros i el tram afectat per la sentència la meitat. Gran part d'aquest tram es va pagar amb 25 milions d'euros provinents dels fons europeus que va rebre la ciutat. Fonts de Barcelona en Comú expliquen a RAC1 que l'acceptació dels Next Generation incorporava una clàusula. Si no prosperava o s'havia de fer marxa enrere un dels projectes, s'haurien de tornar la totalitat dels fons, 75 milions d'euros que tornarien cap a Europa i se sumarien al cost d'aixecar de nou al carrer.
Canviem de tema, però no sortim de Barcelona, perquè les multes per accions incíviques s'han multiplicat aquest estiu. L'Ajuntament treu pit que amb l'anomenat Pla Endreça han posat més de 7.000 sancions per beure alcohol al carrer i 900 per urinari.
Són un 36% i un 19% més respectivament. En el cas de fer les necessitats al carrer, el tinent d'alcaldia Albert Batlle reconeix que multen tothom que ho fa, fins i tot les persones sense sostre.
Hi ha des de la gent que allarga les nits salivia ja no a l'espai públic, fins efectivament doncs, pot haver doncs, també gent que no té llar i que pugui utilitzar l'espai públic per realitzar aquestes funcions. Aquestes són les infraccions que s'han posat. Evidentment hi ha gent doncs, que si no hi ha recursos difícilment es podrà cobrar.
També han multat una cinquantena de persones per fer pintades i han decomissat 135.000 llaunes a venedors ambulants, tot plegat assegurant gràcies a tenir 100 agents de la Guàrdia Urbana més cada dia.
El Pla Endreça, que també ha posat el focus en la neteja, l'Ajuntament ha detectat 170 infraccions del contracte de les empreses que en tenen la concessió i ha començat el tràmit per multar-les amb 300.000 euros.
La tinenta Laia Bonet explica que han triplicat les inspeccions i han trobat que sovint hi havia menys treballadors al carrer dels previstos.
Un 35% és per equips no trobats, com dèiem, és una de les causes. Un 30% és pel canvi del tipus de tractament respecte al planificat i que no s'havia notificat. I un 35% és que manquen persones en la composició de l'equip respecte a l'equip que s'havia programat.
A més, destaca que una de cada cinc inspeccions a comerços ha detectat alguna infracció en la gestió de residus. De fet, són els principals responsables de saturar i desbordar els contenidors.
I encara a Barcelona avui estàvem molt pendents de la subhasta a Londres dels objectes de Freddie Mercury. I entre les peces hi havia el paper original on l'artista va escriure a mà la lletra de Barcelona. Doncs bé, finalment l'Ajuntament l'ha deixat escapar.
You try another one online? Say 48? Nope. At £45,000 then, and selling against you online, £45,000. Sold.
Aquest era el moment en què se subhastava el manuscrit, eren 6:15 de la tarda. L'Ajuntament no ha volgut apujar l'oferta per sobre dels 60.000 euros, que és el preu que finalment s'ha adjudicat. El govern explica que estava disposat a pagar fins a 30.000 euros com a màxim. Asseguren que aquest preu és el màxim que van fixar seguint els informes sobre el valor econòmic d'aquesta peça. La lletra de Barcelona és un dels de més de 1.000 lots sobre Freddie Mercury que aquests dies s'han posat a la subhasta. Des de Londres, Sergi Forcada.
De les 200 peces subhastades avui a Londres, mitja dotzena tenien a veure amb la cançó Barcelona. Hi havia a disposició el manuscrit i partitures, però també l'smoking amb què Freddie Mercury va actuar a les Fonts de Montjuïc amb Montserrat Caballer i el vestit que va fer servir durant el videoclip. L'Ajuntament de Barcelona tenia interès únicament en el manuscrit i ha fet una proposta de compra en línia, però un comprador a la sala s'ha acabat enduent el paper original de la cançó. Durant 7 hores s'han venut tot tipus d'objectes del cantant de Queen, des d'instruments de música fins a tot tota mena de vestits icònics, fotografies i premis. Tot plegat surt de la col·lecció que va heredar la seva amiga íntima Mary Austin i que ara s'ofereix en una subhasta que va començar ahir i durarà una setmana. De moment, el piano de Freddie Mercury, venut per 2 milions d'euros, ha estat l'objecte més car licitat.
I tot i haver-se quedat sense el manuscrit, l'Ajuntament de Barcelona sí que està preparant un espai a la plaça de les Glòries dedicat a Freddie Mercury i a Montserrat Caballé. Avui, en temps de tertúlia, parlarem amb el conseller d'Esports de Barcelona i president de la Fundació Barcelona Olímpica, David Escudé. Serà a partir de les 9 i li preguntarem què és exactament el que ha passat amb aquesta subhasta. Una de les idees és posar una plaça, un carrer o dos amb el nom dels cantants. Avui des del món arracó, el germà de Montserrat Caballé, Carles Caballé, ha recordat com es van conèixer Mercury i la seva germana.
El Freddie va anar a Covent Garden a veure un ballo y máscara amb el Luciano Pavarotti i llavors va sentir per primera vegada en viu a la Montserrat. I bueno, va ser enamorar-se d'aquella veu. Seguidament ve el grup Queen a Espanya i hi ha una entrevista a la sala VIP de l'aeroport on li pregunten i com és que ve aquí i llavors diu, hombre, vinc al país de la millor veu del món.
Carles Caballé diu que faci el que faci l'Ajuntament serà un bon reconeixement. 2 minuts per un 9:15, la treva entre Esquerra i Junts per demanar units l'amnistia ha durat només 2 dies. Els republicans passen a l'atac i acusen Junts d'haver posat bastons a les rodes en la negociació amb la Moncloa. Esquerra celebra que els de Carles Puigdemont ara vulguin dialogar, però retreuen que fins ara no hagin cregut en la negociació i avisen al govern espanyol que els serà igual de complicat aconseguir els 7 vots republicans que els de Junts per Catalunya. Adrià Santasusagna.
Després de dies amb un to més conciliador amb Junts, ara Esquerra puja el to i ho fa per criticar que en aquests darrers 4 anys de legislatura espanyola no hagin ajudat el govern a consolidar el diàleg amb la Moncloa. La portaveu dels republicans, Marta Vilalta, ha retret l'actitud de Junts.
Després de 4 anys criticant aquella feina que fèiem sols Esquerra Republicana o de posar pals a les rodes aquells avenços com els indults, ara se sumin a una via que creiem que és la bona, que és la via de la política.
Tot i aquests retrets, Esquerra insisteix en negociar conjuntament amb Junts davant del PSOE per tenir més força i collar més el govern espanyol.
I qui també carrega contra Junts és la CUP. El partit avisa que l'amnistia no va enlloc si no va acompanyada del referèndum. Els cupaires creuen que els de Puigdemont corren el risc de repetir el guió d'Esquerra i afegeixen que poder parlar català al Congrés també es quedarà en un símbol si no va més enllà, per exemple, a les escoles. Sílvia Solanes.
Creuen que el problema de fons està en la 20ena d'aules que han començat el curs havent de fer un 25% en castellà per imposició dels tribunals. Per això el diputat Xavier Pellicer avisa Junts que han de ser més ambiciosos.
Em sembla que servirà de poc intentar omplir el Congreso de català si es buida les aules del català. Em sembla que és un gest simbòlic, és un gest reivindicat, que és un gest que es va mostrar molt en l'anterior legislatura amb el treball d'Albert Botran, que va ser expulsat en diverses ocasions per parlar català al Congreso, i que ara, malgrat s'estiguin fent les gestions perquè es pugui parlar català al Congreso, em sembla que de poc servirà si el que es fa és buidar les aules de català.
I critiquen que la consellera Anna Simó segueixi els passos de González Cambray en aquest tema. Per això s'entrarà en la reivindicació de la Diada en l'ús del català.
I mentre Esquerra i la CUP apunten cap a Junts, els de Carles Puigdemont intenten collar els socialistes. Aquesta vegada ho fan però a través de l'Ajuntament de Barcelona. Xavier Trias demana a Jaume Collboni que decideixi company de viatge. Si vol un govern amb els comuns i el PP, o si prefereix Junts i Esquerra, Adrià.
I Trias creu que l'elecció de Collboni no serà fàcil, sabent que Madrid necessiten els vots de Junts i Esquerra per fer president Pedro Sánchez. Trias ho aprofita per posar contra l'espasa i la paret a Collboni.
Alcalde de Barcelona, el senyor Collboni ha de prendre una decisió. Com vol governar aquesta ciutat per tenir un govern que sigui fort i que sigui capaç d'anar endavant.
Això sí, Trias no descarta arribar a un acord amb Collboni per donar estabilitat al govern municipal.
I mentrestant a Madrid, Alberto Núñez Feijóo aposta per reformar el Senat i convertir-lo realment en una cambra territorial per resoldre el problema entre Espanya i Catalunya. El PP ja admet obertament que el debat d'investidura serà un fracàs i avui Feijóo ha intuït que l'única possibilitat que té per ser president és amb una repetició electoral forçada per Carles Puigdemont. Anem cap a Madrid, Jordi Armenteres.
Sí, el líder del PP evita aquest cop estirar vots contra Puigdemont, virant el llenguatge que s'ha utilitzat des d'aquest partit contra l'independentisme, convidant-lo a forçar una repetició electoral i intuint que l'expresident de la Generalitat no es conformarà amb un pacte d'amnistia.
En este momento hemos de reconocerlo con humildad, pero con un cierto realismo, que si el señor Puigdemont quiere habrá elecciones anticipadas. Porque si el señor Puigdemont no le parece suficiente la amnistía, que parece ser, le van a dar.
Això mentre alguns sectors del PP li retreuen que parlés d'encaix de Catalunya amb Espanya, utilitzant terminologia independentista, al final aquest encaix, segons Feijóo, seria la reforma del Senat per donar més veu a Catalunya.
I precisament Pere Aragonès assegura que no s'ha de buscar cap encaix amb Catalunya. El president carrega contra la proposta que aquesta setmana ha fet Feijóo de voler tombar una solució al conflicte que no passi per l'amnistia i el referèndum.
Cataluña apuesta por la industrialización y una Cataluña que apuesta por la industrialización quiere hacerlo con todas las herramientas y por esto no aspiramos a un encaje. Nosotros lo que queremos es decidir el futuro y Cataluña como nación debe decidir su futuro, no buscar encajes. I en tot cas serà la decisió de la ciutadania de Catalunya la que nosaltres vamos a respetar.
Aragonès deixa clar que només amb el referèndum s'acabarà el conflicte i que Catalunya i Espanya hauran d'acceptar el resultat de les urnes. I encara una veu més. Sentíem Feijóo, que avui també ha reclamat al PSOE que escolti la vella guàrdia, i si fa dos dies era Felipe González, avui és Alfonso Guerra l'encarregat, qui ha carregat, volíem dir, contra Pedro Sánchez.
Esta amnistía es la condena de la transición y lo utilizan mediante un sistema que yo llamo el sistema del salchichón, y es que cortan una rodajita. No, ahora es solo los indultos, ¿eh? Ahora es desaparecer el delito del Código Penal, ahora es la malversación que la vamos a rebajar, ahora es la amnistía. Después vendrá la autodeterminación, el referéndum, y claro, soportar eso es imposible.
Això ho ha dit a la COP, però també després ha anat molt més enllà, Jordi.
Sí, li diu a Yolanda Díaz que és una infàmia que vagi a Brussel·les a reunir-se amb Puigdemont, perquè no ha canviat res.
No, no, ellos fueron unos golpistas y el Tribunal Supremo los ha condenado. El Tribunal Supremo debe estar rampando de desolación. ¿Qué está pasando? Está pasando que la democracia es represora y los golpistas son los demócratas, son los puros, los libertadores. Eso es insoportable.
I reclama que no hi hagi una amnistia, que no seria legal. La Constitució la prohibeix i que si s'aprova suposarà una decadència de la societat espanyola.
Avui totes les mirades estaven centrades en la judicatura espanyola per si es colava el debat de l'amnistia en l'obertura del curs judicial al Suprem, presidit pel rei Felip VI, tot i que no s'ha mencionat públicament, era un dels temes en boca de tothom. Fonts jurídiques apunten a RAC1 que si finalment el text de l'amnistia es posa sobre la taula, caldrà analitzar-lo amb pèls i senyals per confirmar si és legal o no. També des de Madrid, Arnau Mañé.
Sí, tots els jutges que remenen les cireres al Suprem són molt prudents amb l'amnistia i van amb peus de plom per no avançar-se un text que de moment ni existeix. De fet, fonts jurídiques apunten que aquí hi haurà la clau en com és aquest text. Si l'amnistia és fragmentada, és a dir, si detalla cas per cas, consideren que legalment no s'aguantarà per enlloc perquè serà una espècie d'indults anticipats. Ara bé, si s'opta per un perdó més general, l'escenari canviarà. I aquí entra un altre element clau, els recursos d'inconstitucionalitat. tant dels partits polítics en contra com dels mateixos jutges que vulguin guanyar temps i evitar així haver d'aplicar l'amnistia contra els líders independentistes. Sobre la situació judicial de Puigdemont, per cert, ni piu. Toca esperar el moviment dels tribunals europeus, diuen. Això sí, des del Suprem assumeixen que la justícia de la Unió Europea evitarà pronunciar-se mentre no es desencallin les negociacions per la investidura i, per tant, no es desencalli una possible amnistia.
Més enllà de l'amnistia, però també tenim novetats d'última hora sobre els indults, Pep.
Sí, una informació que publica en exclusiva el diari Ara i que diu que el Tribunal Suprem decidirà el dia 14 si revoca els indults. Uns indults que, recordem, Vox i Ciutadans en el seu moment els van recórrer i aquest dia 14, això és dijous de la setmana que ve, seria la data fixada perquè el Tribunal Suprem deliberi sobre aquests primers recursos que ja han enllestit la tramitació. Segons aquesta informació del diari Ara, els indults de Jordi Sánchez i de Jordi Cuixart serien els primers que estarien sobre la taula del Suprem, per tant, els primers on la sala hauria de deliberar i saber el que acaba enllestint.
Doncs estarem també pendents d'aquesta informació, com dèiem, d'última hora que publica el diari Ara i que apunta que el Suprem decidiria el proper dia 14 si revoca o no aquests indults. Més enllà d'això, també en aquest acte que ara parlàvem a Madrid, els jutges han tornat a denunciar el bloqueig dels tribunals per la no renovació del Consell General del Poder Judicial. Arnau.
I és una reclamació que ve de lluny. El desembre farà 5 anys que la cúpula judicial té el mandat caducat. Per això, el president interí del Suprem ha recordat la renúncia del seu predecessor, Carlos Lesmes, i ha lamentat que PSOE i PP no es posin d'acord un cop per desencallar el bloqueig.
Los graves problemas que afectan al funcionamiento de nuestro poder judicial no han hecho más que empeorar. Puede afirmarse que forma parte de la normalidad democrática la existencia de un Consejo General del Poder Judicial cuyo mandato lleva ya agotado casi 5 años.
Fons del Suprem, per cert, ho comparen amb l'àmbit polític. Retreuen que a ningú li passaria pel cap allargar les legislatures més del que diu la llei. En canvi, asseguren, amb la cúpula judicial miren cap a una altra banda.
I tot això a les portes de la Diada. Qui assistirà als actes institucionals és Francina Armengol. La presidenta del Congrés serà el mateix 11 de setembre al vespre a les Fonts de Montjuïc. Armengol assegura que la cambra espanyola és el reflex de la pluralitat d'Espanya i per això anirà a totes les diades de les comunitats autònomes. De fet, avui ja serà també l'acte central del Dia d'Extremadura, demà a Astúries i dilluns, com dèiem, a Barcelona. I per cert, encara sobre la diada, finalment no hi haurà vaga de taxis coincidint amb l'11 de setembre. La plataforma Elite Taxi havia convocat una aturada de 12 hores per protestar per la multa que li ha imposat Competència, però finalment ha fet marxa enrere. I de tornada a la crònica política, a Múrcia, el Parlament ha reelegit el popular López Miras com a president amb el suport de Vox. Finalment, el candidat del PP ha sumat els 9 vots de l'ultradreta després de 3 mesos d'incertesa. 8 i 22, les noies d'entre 12 i 25 anys són les que més pensaments o intents suïcides tenen. Gairebé 2.000 noies joves han tingut un episodi aquest últim any. La pandèmia és un dels detonants. Des de llavors, els casos en noies menors de 18 anys s'han triplicat. Són dades del Departament de Salut. El coordinador del Pla de Prevenció del Suïcidi, Diego Palau, assegura que les dones mostren més el seu malestar que els homes i és més ràpid, per tant, també detectar aquests casos.
Els episodis en dones són el doble que els episodis de tentativa o de conducta suïcida que en homes. A partir del 2020 s'observa un increment molt significatiu dels episodis atesos i registrats en el programa. La incidència més gran és en dones de 12 a 25 anys.
Repassem quines són les dades més destacades en aquest informe que han fet l'Anna Salvador i el Carles Ballart.
Quantes persones van tenir pensaments o intents suïcides l'any passat?
A Catalunya hi va haver més de 7.500 casos. D'aquests, més de 4.000 van ser intents suïcides i gairebé 3.500 van ser pensaments. Tot i això, 607 persones es van suïcidar.
I quin és el grup més afectat?
Les dones, sobretot les menors d'edat, són el grup que més preocupa perquè tenen més intents. Tot i això, la majoria de les persones mortes per suïcidis són homes de més de 80 anys.
A quantes persones s'han atès des de la taula de prevenció del suïcidi?
En total s'han atès més de 12.000 consultes, sobretot en adults d'entre 40 i 65 anys. De fet, aquesta acció ha permès rebaixar les xifres d'intents de suïcidi un 3%.
I de cara al futur, quines millores hi ha previstes?
A partir del novembre s'oferirà una atenció especial als supervivents de suïcidis i a les seves famílies. A més, també hi ha previst publicar guies de prevenció a escoles, universitats o presons.
Recordem que tothom que tingui pensaments suïcides pot trucar al 061 o també al telèfon directament de prevenció del suïcidi, que és el 900 925 555, 900 925 555. I encara en l'àmbit de la salut, la Generalitat ha ordenat suspendre un acte que promet mètodes per curar l'autisme. S'havia de fer dissabte a Balaguer i porta per títol "L'autisme es pot recuperar". L'organitza Josep Pàmies, un curandero i divulgador pseudocientífic que defensa l'ús d'un tipus de lleixiu per tractar aquest trastorn.
El conseller de Salut, Manel Balcells, adverteix que en cas que s'acabi fent la conferència, el govern actuarà.
Com a autoritat sanitària no ho permetrem, que es plantegi hipoclorit sòdic lleixiu per tractar l'autisme. No ho permetrem. I, per tant, posarem tots els mecanismes en marxa per prohibir-ho, per denunciar-ho. La Direcció General d'Educació Sanitaris actuarà i, si convé, actuarà la Fiscalia.
La Federació Catalana d'Autisme deixa clar que l'autisme no és una malaltia i que és molt perillós enviar el missatge que es pot curar. A Pàmies ja el van multar ara fa 5 anys amb 600.000 euros per promoure aquest producte com a suposat remei.
5 minuts i arribarem a 8:45. Novetats en el cas d'Helena Jubany. El jutge ordena ara buscar noves proves d'ADN amb tècniques més avançades. És un nou intent per aclarir el cas després del gerro d'aigua freda de fa 3 mesos, quan els resultats de l'anàlisi genètic van descartar els dos homes investigats.
Ho havia demanat la família de la víctima, que s'agafa un informe d'un expert en genètica que assegura que no es pot descartar encara els dos sospitosos. El jutge ho ha tirat endavant i ara els forenses de la Universitat de Santiago de Compostela examinaran les mostres amb una tècnica més avançada. L'objectiu principal és descobrir si les mostres d'ADN pertanyen o no als dos excompanys de la víctima a la Unió Excursionista de Sabadell. A més, el jutge també ha ordenat que s'investigui si hi ha mostres genètiques als escrits anònims que va rebre Jubany abans de morir.
I encara en crònica de successos, l'acusat d'asfixiar i matar la seva exparella Manresa ha reconegut el crim. L'home ha confessat davant el jurat que va atacar-la en un moment que no va poder controlar.
L'acusat ha reconegut que la seva salut mental no estava bé després del divorci i va assassinar la seva exparella quan ella el va acusar de ser un mal pare. L'home, però, assegura que va ser una reacció irracional i en cap cas, diu, premeditada.
És un acto totalmente fuera de control. Tengo esa reacción, tengo el film ahí, solo quiero que deje de decir las cosas que está diciendo y no sé cómo ni por qué actúa así.
Ara la defensa intentarà que se l'acusi d'homicidi i no d'assassinat. L'última paraula la tindrà demà el jurat, després d'escoltar els informes de les dues parts.
Avui ha arrencat a l'Audiència de Barcelona el judici a un home acusat de violar les tres filles menors d'edat de la seva exparella. A la més gran, fins i tot, la va deixar embarassada.
L'home també l'hauria obligat a avortar per amagar les violacions. Segons el fiscal, va violar les nenes al domicili familiar durant 5 anys, entre el 2016 i el 2021, aprofitant que la seva parella treballava. Ara li demanen 53 anys de presó i 180.000 euros d'indemnització.
I a Reus, els Mossos han detingut un home per matar la seva mare a punyalades. Va passar ahir a la tarda i ell mateix ha confessat l'agressió.
La policia va anar fins al pis familiar i va trobar-hi la dona ferida de gravetat. La víctima, de 79 anys, va morir a l'hospital. El detingut té 44 anys i està pendent de passar a mans de la justícia. L'agressor té diagnosticat un trastorn psiquiàtric.
I aquest matí una dona ha mort ofegada a Canet de Mar, al Maresme. Ha passat a la platja del Cavalló quan encara faltaven 8 dies per acabar la temporada de platges. Ja han mort 25 persones ofegades. És la mateixa xifra que en tota la temporada de l'any passat.
L'ofegament ha passat a 11:15 del matí. En aquell moment onejava la bandera verda. Els socorristes han tret la dona de l'aigua i han intentat reanimar-la. Al cap de poc també han arribat dues ambulàncies del SEM, però no han pogut fer res per salvar-li la vida. Els Mossos s'han fet càrrec de la investigació. La temporada de platges acaba el 15 de setembre. Per això Protecció Civil demana extremar les precaucions per evitar ensurts.
Mentrestant, a Tailàndia, els advocats de Daniel Sancho continuen esperant que els lliurin l'informe policial per poder elaborar una bona estratègia de defensa. L'objectiu és evitar una condemna a pena de mort. Recordem que Daniel Sancho està empresonat per haver assassinat i esquarterat el metge colombià Edwin Arrieta. Per cert, que avui el seu pare, l'actor Rodolfo Sancho, també s'ha volgut justificar. Diu que no volia ser maleducat amb les declaracions que va fer ahir després de visitar el seu fill a la presó.
Rodolfo Sancho va dir que hi havia dues formes d'entomar la situació, com una desgràcia o com un repte, i que ell optava per la segona. Això va provocar algunes crítiques i avui l'actor s'ha acostat als periodistes per matar.
Quizá la imagen que vi fue muy dura, quizá prepotente, no lo sé. Sabéis que siempre he tenido una sonrisa en la prensa, yo en realidad. Quiero que se entienda que esto es un mecanismo que yo uso, ¿vale? Para sentirme firme, para sentirme fuerte y para ayudar a mi hijo, ¿vale?
Es simplemente matizar ese punto.
Durant aquests dies, Rodolfo Sancho, a més de visitar el seu fill a la presó, s'ha reunit amb advocats i també amb personal de l'ambaixada espanyola.
Un minut i arribarem a 8:45. El govern i els pescadors fan front comú per reduir la veda de la sardina. L'any passat se'n van pescar 5.000 tones.
EAE Business School us ofereix aquest espai.
Creuen que 6 mesos és un temps desmesurat i que seria el final del sector. Per això avui han demanat a l'Estat que elimini la veda actual per pescar aquesta espècie, com deia, més de 6 mesos, per garantir-ne la viabilitat. Un dels llocs on més els afecta és a l'Escala, a l'Alt Empordà. Des de Girona, Sandra Florenza.
Els pescadors avisen que els 4 mesos de veda sumats als 2 d'aturada biològica no serviran per millorar el cicle vital de l'espècie. La confraria de pescadors de l'Escala diu que això suposarà capturar la sardina igualment i haver-la de tornar morta al mar. Josep Lluís Sureda, patró major de la confraria, diu que la mesura és un sense sentit. Ho ha dit a RAC1.
Implica també la desaparició de les confraries de pescadors a altres ports. Passa exactament el mateix perquè depenem única i exclusivament de les captures de peix blau. I vull dir, això ens representa doncs, la desaparició com a sector. No podem estar 4 mesos sense pescar sardina i, a més, fer 2 mesos extres de veda. Vull dir que això ja són 6 mesos sense pescar.
A l'Escala, el 80% dels ingressos de la confraria depenen de les captures de sardina, anxova i seitó. Els pescadors consideren que la veda aboca una mortalitat que no servirà per res.
Si et vols canviar un aprenentatge immersiu, millorar la teva competitivitat de cara al mercat laboral o canviar una experiència acadèmica que prioritzi la part pràctica, Work to Change. Entra a eaebarcelona.com i comença el canvi amb els nostres màsters i MBAs. EAE Business School. We make it happen.
I això que sentirem ara és una de les imatges, i per què no també, dels sons d'aquest dia. Welcome in Belgium!
Well done.
Són dues activistes llançant un pastís a la cara del conseller delegat de Ryanair, Michael O'Leary. El conseller delegat preparava una roda de premsa a les portes de la Comissió Europea a Brussel·les quan les dues activistes se li han apropat i li han llançat un pastís directament a la cara. Tot plegat mentre li deien benvingut a Bèlgica. Ha estat una acció per denunciar la contaminació provocada pel trànsit aeri. Nou capítol del serial entre Vigo i Badalona per veure qui fa el millor Nadal de l'Estat. Ara Xavier García Albiol repta Abel Caballero a un cara a cara per treure'n l'entrellat. Des de RAC1, l'alcalde de Badalona l'ha convidat a l'encesa de l'arbre perquè confirmi amb els seus propis ulls que la decoració de Vigo no els arriba ni a la sola de la sabata, Sergi Giró.
Albiol assegura que l'arbre de Badalona, a més de convertir-se en el més alt de l'Estat, donarà espectacle i compara la pugna entre les dues ciutats amb la rivalitat entre Rafa Nadal i Carlos Alcaraz.
Això és com el tennis, no? Tots ens sentim com a propi el Rafa Nadal, però de cop t'apareix l'Alcaraz i et passa per davant i és el nombre 1. Pues en aquest cas, doncs, Badalona es convertirà en el referent a tot l'Estat.
Assegura que l'estructura gegant que instal·larà deixarà tothom bocabadat per l'alçada, però també per la il·luminació.
És un arbre de llums píxel que capaç doncs, de fer espectacles lluminosos, amb música.
Per això repta Caballero a posar les cartes sobre la taula en un cara a cara.
I a aquesta hora la Generalitat lliura la medalla d'or a Maria del Mar Bonet, a Eliseu Climent i a Marta Pessarrodona en un acte que s'està fent en directe a la plaça Margarita Xirgo de Barcelona. Sentim ara aquests aplaudiments, com dèiem, d'aquest acte que s'està fent en directe, de la medalla d'or a aquestes tres personalitats, i és el tret de sortida de la celebració institucional també de la Diada, Pep.
El govern reconeix la cantautora mallorquina pels més de 50 anys de carrera, Maria del Mar Bonet, també l'editor valencià i fundador de l'entitat Acció Cultural del País Valencià, Eliseu Climent, i la poetessa garenca Marta Pessarrodona pel seu compromís amb la llengua i la cultura catalana.
Passen 3 minuts a 8:45, ja sabem les 3 pel·lícules finalistes per representar a Espanya a la cursa als Oscars. L'Acadèmia del Cinema Espanyol ha escollit La Sociedad de la Nieve, de Juan Antonio Bayona.
Pregunto para quién serán esas imágenes. Tal vez sean para nuestras familias.
També 20.000 especies de abejas, de Estíbaliz Urresola.
¿Por qué soy así?
Así como, cariño. Si Dios nos ha hecho perfectos.
Y Cerrar los ojos, l'última pel·lícula de Víctor Erice.
Se llamaba Julio Arenas y era actor.
L'elecció definitiva de l'Acadèmia Espanyola se sabrà d'aquí a dues setmanes, el 20 de setembre, i a finals de gener se sabrà si la proposta escollida passa el tall de Hollywood i opta a l'Òscar a la millor pel·lícula estrangera. Qui ja les avisa és la cap de cultura de RAC1, Maria Cusó. Maria, hi ha alguna clarament favorita?
La veritat és que són tres títols molt sòlids que responen a estratègies diferents. Per una banda tenim Cerrar los ojos, el retorn de Víctor Erice al cinema després de 30 anys, presentada al Festival de Cannes i que apel·la a la nostàlgia i la memòria cinematogràfica espanyola. Per una altra banda hi ha la preciosa 20.000 espècies d'abejas, una pel·lícula que parla d'un tema tan actual com és la identitat de gènere, que ho fa des d'una sensibilitat i un saber fer extrems i que a sobre arriba caronada pel Festival de Cinema de Berlín, on Sofia Otero va guanyar el premi a millor actriu. I per últim hi ha La Societat de la Nieve, una producció de grans dimensions, la primera en 15 anys que fa Bayona en castellà, que explica l'accident d'avió d'un equip de rugby als Andes i que, més enllà de la qualitat de la pel·lícula, té una carta a favor i és la bona rebuda que tenen Bayona i el seu cinema als Estats Units.
I precisament, Maria, aquesta Societat de la Nieve serà l'encarregada de clausurar aquest dissabte la 80a edició del Festival de Cinema de Venècia.
Serà l'estrena mundial de la pel·lícula i es projectarà després de l'anunci del palmarès. Avui hem pogut parlar una estona amb ell i preguntar-li per aquesta nominació de l'Acadèmia Espanyola. El català està aclaparat pel reconeixement.
Per mi, tornar a casa amb la meva gent, a fer una pel·lícula amb el meu idioma i que siguin els col·legues de la professió qui donin aquesta primera empenta, a veure, aquest primer pas, ja veurem si finalment sortim. Em fa moltíssima il·lusió.
Bayona també ha explicat que els passis previs que estan fent de la pel·lícula als Estats Units estan tenint molt bona resposta i que la gent se sorprèn que tot l'equip implicat sigui espanyol.
I del cinema a la música, la indústria musical de Catalunya ha viscut el 2022 el millor any de la història a Catalunya. Més facturació i també més assistents. Els professionals ho atribueixen al final de la pandèmia i també al fet que s'han destinat molt de pressupost a cultura. Ho ha explicat el president d'Enderroc, Lluís Gendrau.
El 2022 ha estat un any excepcional, molt per damunt de la mitjana, en què han coincidit com a mínim dues coses, al final de la pandèmia i també un any preelectoral. I per tant, tot fa pensar que aquest 2023 els resultats continuaran sent positius.
Un 2022 de llums i ombres, perquè també és l'any que s'han programat més dones als festivals, però ha estat la temporada amb menys programació d'artistes catalans. Repassem quines són les dades més destacades en aquest informe de la Trini Huguet i el Marc Simón.
Quanta gent ha anat a concerts aquest any?
15 milions de persones, que suposen més del doble que l'any passat. Unes dades que van acompanyades d'una molt bona facturació, que ha augmentat un 60%, acumulant 188 milions d'euros. A més, es calcula que un de cada quatre catalans han anat com a mínim a un concert aquest any. Unes dades que no es veien des d'abans de la pandèmia.
Quants concerts s'han fet?
La música en directe s'ha reduït un 16%, tot i això, com dèiem, els espectadors han augmentat i molt. Els grans beneficiats han estat els macrofestivals com el Primavera Sound o el Sonar, que han duplicat assistents.
Quants catalans han estat sobre l'escenari?
En aquest cas hi ha hagut una gran davallada, han passat d'un 70% al 2020 a un 26% al 22. Val a dir que són dades que s'expliquen a causa de la pandèmia quan no es podien portar artistes de fora. A més, només la meitat d'aquest 26% canten íntegrament en català.
Tot i això, bones notícies per les dones.
Ara representen gairebé la meitat de la programació, exactament un 45%. De fet, és la xifra més alta de la història, amb un 34% de dones solistes i un 11% de grups mixtos.
L'informe, però, també revela dades sobre els artistes més escoltats, Marc.
La reina indiscutible del 2022 va ser Rosalía amb el disc Motomami, que és l'àlbum més escoltat de la història fet per un artista de Catalunya. La segueixen Rigoberta Bandini i Rels B. I pel que fa al rànquing de la música estrictament en català, el disc més escoltat ha estat Pel cantó bo, de Doctor Prats. Oh, 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 i la cançó més escoltada, De l'1 al què, de The Tyets.
De l'1 al què surts amb mi aquesta nit, de l'1 al què vas amb raça que el partit, de l'1 al què...
El grup català ha causat sensació aquest estiu i s'espera que l'any que ve el seu darrer disc, Epic Solete, estigui en aquesta llista.
I per cert que Melendi també afegeix una nova data a Barcelona després d'exhaurir les entrades del seu concert al Palau Sant Jordi.
Voy caminando por la vida, sin pausa pero sin prisa.
Serà en aquest cas el 23 de desembre, el dia després del primer, i les entrades ja estan a la venda. I pel que fa als concerts del dia, aquest vespre al Castell de Montjuïc hi actua Rombo. Farà juntament també amb la catalana Àngela Dorm. I en marxa a aquesta hora el primer dia de la Fira Tàrrega, la mostra d'art al carrer que ha arrencat aquesta tarda, torna amb una cartellera plena d'espectacles. En total hi haurà 46 propostes artístiques, de les quals 25 són estrenes i 12 propostes internacionals. A més, aquest any la mostra recupera els espectacles de gran format. Des de Lleida, Karen Alfonso.
En total es podran veure 4 obres de gran format, com la peça conjunta Les nostres terres com planetes dansant entre Alba G. Corral i l'orquestra Julià Carbonell, o Sonoma de la companyia La Veronal, que s'estrena aquest vespre. Aquestes són algunes de les múltiples propostes que venen d'arreu. N'ha parlat a RAC1 la directora executiva de Fira Tàrrega, Natàlia Lloreta.
Hi ha molta presència de programadors coreans que han vingut, i després també que van tenir col·laboracions amb comunitats autònomes com Navarra, el País Basc, Balears i Andalusia.
També hi ha confirmades 3 delegacions internacionals i propostes no convencionals que s'ubicaran en espais que no estan pensats per l'ús teatral. Amb 229 funcions programades, la capital de l'Urgell es convertirà durant 4 dies en la ciutat de les arts escèniques.
I d'altra banda, el Caixa Fòrum i el Cosmo Caixa preparen una temporada amb 11 exposicions als seus museus. Entre els plats forts destaquen una exposició de dinosaures de la Patagònia que inclourà l'esquelet més gran del món, que fa fins a 40 metres de llargada.
També sonen amb força Venerades i temudes, el poder femení en l'art i les creences, que és una retrospectiva del paper de la dona a la història de l'art, o Interior Berlanga, un retrat íntim del cineasta Luis García Berlanga. Les 3 exposicions arribaran a Barcelona l'any vinent, però a finals de setembre ja es podrà gaudir de la primera novetat. Porta per títol Art i Natura, un segle de biomorfisme, i té l'objectiu de fer reflexionar el públic sobre el canvi climàtic en una exposició que parla sobre la intersecció entre art i naturalesa.
Falten 20 minuts per arribar a les 9 de la nit i d'aquí a poc més d'una hora, a les 10, tancarà la Capella Ardent a Sevilla de la cantant María Jiménez, que ha mort aquesta matinada als 73 anys.
Se acabó, porque yo me lo propuse sufrir, como nadie había sufrido y mi piel se quedó.
Jiménez, que va ser una de les veus més punyents i reivindicatives de la història del flamenc, la Capella Ardent reobrirà demà al matí i després es farà una missa a l'església de Santana a Triana. Moment pels esports. Quim Salvador, bona nit.
Hola, bona nit.
El Barça que demanarà canviar l'horari del partit de Lliga contra el Sevilla, precisament.
Sí, partit que està fixat pel dissabte 29 de setembre a l'estadi... pel divendres 29 de setembre, vull dir, a l'estadi Lluís Companys, a les 9 del vespre, coincidint amb un concert de Joaquín Sabina al Palau Sant Jordi, amb el conseqüent problema de mobilitat que això pot generar. Segons ha pogut saber RAC1, el Barça demanarà a la Lliga jugar aquest Barça-Sevilla el dissabte 30 a les 2 de la tarda. No és viable canviar el partit a dissabte al vespre perquè hi ha un altre concert al Sant Jordi, en aquest cas d'Hombres G, ni a diumenge perquè tant Barça com Sevilla tenen partits de Lliga de Campions la setmana següent.
Li preguntarem també després a l'entrevista a David Escudé què en pensa sobre aquesta qüestió. Mentrestant, a la Lliga Femenina es manté la vaga de les futbolistes a menys de 24 hores per l'inici de la competició.
El sindicat FutPro ha confirmat a través d'un comunicat aquesta tarda que es manté la convocatòria de vaga per les 2 primeres jornades de Lliga previstes per aquest pròxim cap de setmana i el següent. No hi ha acord en la negociació del nou conveni col·lectiu i els sindicats consideren inacceptable la proposta econòmica final de la Lliga, que fixa un salari mínim de 20.000 euros. La presidenta de la Lliga Femenina, Beatriz Álvarez, ha dit aquest matí al Món a RAC1 que és un error no començar la competició.
Que no hi ha acuerdo, desde luego, no habrá sido por nuestro esfuerzo, por el empeño que hemos puesto y fundamentalmente el de los clubes, que incluso algunos de ellos tienen que hacer un sobreesfuerzo muy grande para poder llegar a esos 20.000. Y bueno, pues nosotros queríamos evitar la huelga porque creo que es hacernos un disparo en el pie en un momento donde estamos creciendo, pero lo que tampoco podemos permitir es ceder a la presión con una pistola en el cuello ni aceptar propuestas que vayan a suponer ahora mismo pues un fracaso, ¿no?, económico.
En aquesta entrevista al Món a RAC1, Beatriz Álvarez també ha qualificat de cadàver social el president suspès de la Federació Espanyola de Futbol, Luis Rubiales. Tornant a la Lliga Femenina, podem donar per fet que els partits d'aquest cap de setmana no es jugaran, però tenim la plantilla del Granadilla de Tenerife volant a aquesta hora cap a Sevilla. El partit inaugural és un Sevilla-Granadilla demà a les 9 del vespre i el club canari no es vol arriscar a perdre els punts per incompareixència si a última hora es desbloqueja la situació.
I avui no hi ha partits al Mundial de Bàsquet a l'espera de les semifinals de demà,
que seran Sèrbia-Canadà a 3:15 a 10 del matí i Estats Units-Alemanya a 2:45 de la tarda, hora catalana.
Serà una cita històrica també pel bàsquet català amb el badaloní Jordi Fernández a les portes de classificar la selecció del Canadà per la final. Enviat especial de RAC1 a Manila, Dani Aguilar, bona nit.
Bona nit, sense pensar en el que diuen més enllà de vestidors i amb respecte, però fem poc o gens cas a les nombroses lloances que arriben de tot arreu. Així enfronta la històrica semifinal de demà Jordi Fernández al capdavant del Canadà. Primera floreta, la del seu rival a les banquetes. El seleccionador serbis Vetislav Pesic als micròfons de RAC1.
És un equip con mucha atlética, mucha física, NBA, basketball. Para mí hasta ahora es mejor equipo en este torneo.
I això respon Fernández.
Aquests reconeixements de part d'entrenadors com ell amb tanta experiència doncs s'agraeixen, però és simplement bueno, una opinió. Nosaltres ens hem de preocupar de demà sortir amb molta força i a frenar els seus principals jugadors i a l'equip en conjunt, perquè són un molt bon equip.
Totes dues declaracions després del darrer entrenament avui abans del partit demà al Moa Arena a 3:15. L'altra semifinal a 2:45 de la tarda, Estats Units, Alemanya.
Gràcies, Dani. I acabem amb ciclisme, motos i tennis.
El colombià Juan Sebastián Molano ha guanyat a l'esprint la 12a etapa de la Vuelta en final a Saragossa abans de l'etapa reina de demà pels Pirineus en final al Tourmalet. Sepp Kuss continua líder amb el català Marc Soler, segon a 26 segons. El campió i líder de MotoGP Pecco Bagnaia ha estat declarat apte pels metges del campionat per disputar aquest cap de setmana a Misano el Gran Premi de San Marino, malgrat que hi arriba molt masegat amb dolors al còccix i el genoll dret després de la fortíssima caiguda de diumenge passat al Gran Premi de Catalunya. I aquesta matinada es disputaran les semifinals de l'Open dels Estats Units de tennis a la 1, Coco Gauff contra Carolina Mujová, i a 3:15 Madison Keys contra Arina Sabalenka.
Gràcies, Quim, que vagi bé, bona nit. I acabem, com sempre, amb el temps, amb l'Abel Caral. Abel, bona nit.
Bona nit.
Tindrem un divendres, què, tranquil o arriben algunes precipitacions?
Mira, arriben algunes precipitacions febles si arriben a caure, eh? En conjunt serà un divendres, doncs, tranquil, com bé deies, i assolellat. Però sí que hi haurà núvols baixos cap a les Terres de l'Ebre, que fins i tot entre els vols del migdia i mitja tarda, primeres hores de la tarda, fins a mitja tarda, poden deixar alguns plogims. Si arriben a caure, no insisteixo, però bé, sí que pot ser un dia més variable o més gris, fins i tot en aquest sector de l'extrem sud de Catalunya, i amb la possibilitat d'aquestes quatre gotes, d'aquests plogims, en cap cas pluges importants ni torrencials com hem tingut darrerament en aquest sector de Catalunya. Les temperatures molt semblants a les d'avui. Avui, mira, les més altes, 33, 34 graus en algunes àrees de Ponent, fins a 34 en 4, la més alta al Poal, al Pla d'Urgell. En conjunt es veurem entre els 25 i els 28, 29 graus a la costa, al migdia, i a l'interior entre els 28 i els 32, 33, per tant, calor una mica moderada, però res de l'altre món, menys calor que fa uns dies. I de nou, la matinada, que pot ser una mica fresca o freda a l'interior de Catalunya, i com ha passat la matinada passada, podem tornar a baixar dels 20 graus a la costa, que també s'agraeix, perquè hem tingut bastantes nits afogoses i de mal dormir a vora mar.
Gràcies, Abel. D'aquí a una estona ens actualitzes la informació. Fins ara. Passa un minut de 3:15 de la nit.
A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
Tertúlia del 9C d'aquest dijous, 7 de setembre. Avui amb el Rafa Garrido, cap de política de l'ACN. Rafa, com estàs?
Hola, deprimit. És el meu últim dia de vacances.
Ah, què dius? I has vingut aquí l'últim dia de vacances? Gràcies, eh?
A tu, per convidar-me.
Jo, saps que faig aquesta pregunta una mica per compromís? Com esteu? Bé, sí. Ara no m'esperava aquest deprimit.
Bueno, clar, perquè és que... Bueno, tu com vas tornar l'últim dia de vacances? Pues deprimida.
L'últim dia, mira, encara, el complicat va ser el primer dia, aquell sí que va ser com una depressió contínua. El segon ja, mira, però el primer... Déu-n'hi-do.
Sí, jo la bufetada la tinc l'últim dia.
L'últim. Sí. Doncs t'ajudarem a passar millor aquestes últimes hores. Laura Aznar, periodista del Crític, com estàs?
Fa 9 dies que estic deprimida, jo. Que va ser quan
encara
vaig tornar
dura, la vacances.
No, sí, dura, la veritat. Sempre penso que molt guai l'estiu, però que curt que és, no?
Ai, sí.
Però jo crec que ho podrem remuntar aquesta tarda. Estic molt contenta de veure-us a totes.
Veus que bé. També ens acompanya l'advocada Maria Vila.
Jo
Maria.
Estic molt contenta. Hola.
Sí, eh? Hola.
No t'ho he preguntat.
No, però ja volia que m'ho preguntés i per si de cas no m'ho pregunta, deixo dit.
No, ja està bé que algú em digui, molt contenta, genial.
No,
per
sí.
Què, per què?
No, perquè la vida és ben meravellosa al final i...
Cora, amb tu sí que li has d'entrar bé les vacances, no, Maria?
Per 2 anys puguem estar tristos perquè tornem de les vacances, perquè vol dir que tenim feina i vol dir que tenim vacances, per tant, tot va bé.
I també, com no, l'he deixat per l'últim, l'advocat, ara... periodista, professor universitari, Josep Manel Silva.
Però ja veus que s'encomana, no?, el que jo feia.
Amb ell, tothom... amb tu tampoc no t'he dit què tal, ni no, com estàs, ni res, perquè ja sé que...
No, jo pensava portar-me molt bé, però veig que s'està encomanant, això de parlar abans de que em digui... Jo
soc què?
Sector Vila, Sector Vila. Estic molt content, molt d'acord amb el que acabava de dir, i a més molt content que ens heu...
Veus que bé? Tenim tertúlia equilibrada. Sí. Dos i dos.
Perquè després el que hi ha pluralisme.
Fa 8 dies que vaig tornar de vacances i encara em dura, saps? Em dura el bon rotllo i
encara,
la pau espiritual que he aconseguit aquestes vacances. Que
ai, carai, que has anat a meditar o...
M'he fet una mica de tot. Si vols t'ho explico amb calma.
Què vols dir? No, a veure, doncs un resum, però ara m'has deixat amb l'intriga. Què vol dir que has fet una mica de tot?
No,
vaig
fer una part lúdica de viatge, però la darrera m'he anat a Tànger, a una cosa vinculada amb el món del voluntariat i ha estat superinteressant.
Molt bé, molt bé. Doncs me n'alegro que torneu amb aquestes
ganes. Sí, i molt content perquè ens han renovat el contracte, ens heu augmentat el sou.
Ja l'heu anat a signar, no?, el contracte. No m'he assabentat.
I tornem aquí els dijous, i a més, amb aquesta hora, que m'agrada també molt, perquè és una mica més aviat, i això està molt bé.
I t'agrada també que sigui més aviat.
Molt content. Perfecte,
Silva, doncs escolta'm tu, això m'agrada. Ara entrarem en temes una miqueta més seriosos que les vacances, perquè ja sabeu que aquesta tarda hem conegut aquesta decisió d'un jutjat de tombar l'urbanització del carrer Consell de Cent. Ara de seguida ho comentarem també amb la Mireia Ardèvol de l'equip del Nou-C, que s'ha desplaçat fins al carrer Consell de Cent per veure què en pensa la gent, els veïns, els que estan contents i els que no ho estan. Ens explicarà què és el que s'ha trobat, i entrevistarem a una de les persones, a un exarquitecte que va ser director de model urbà de l'Ajuntament de Barcelona, el Ton Salvador, perquè ens expliqui com es va gestar tot aquest projecte. Això serà després de la pausa que fem.
RAC 1. Ho sents? El cos et demana tornar a entrenar. El cos et demana horaris més flexibles, més activitats dirigides i màquines d'última generació. El teu cos et demana Forus.
Apunta't als centres renovats Forus Les Corts i Forus Sardenya. Aconsegueix la matrícula de franc i paga només un euro per dia de setembre. Forus. Real people.
Dumbo el musical arriba a Anna Clau. Divendres 15 de setembre a la tarda, dues funcions del famós espectacle inclusiu que trenca barreres, amb entrada gratuïta. I si vols entrada VIP per a la teva família i entrar en el sorteig d'un viatge a l'exclusiu Parc Temàtic de París, inscriu-te al punt d'atenció al client o a annaclau.com. No t'ho perdis!
RAC 1. Tots som 1. A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
Falten 8 minuts i mig per arribar a les 9 de la nit. Encetem, ara sí, ja més seriosament, la tertúlia d'avui del 900. Acompanyen el Rafa Garrido, la Laura Aznar, el Josep Manel Silva i la Maria Vila. I dèiem que aquesta tarda hem sabut que la justícia ha obligat, o obliga, de moment, no ho sabem si acabarà definitivament així o no, però a revertir de dalt a baix aquestes obres del carrer Consell de Cent, que sabeu que és un dels projectes emblemàtics del govern de Colau, que va convertir doncs, tot aquest carrer en zona prioritària per vianants. De moment aquesta és la decisió de la jutgessa, però l'Ajuntament de Barcelona ja ha reaccionat aquesta tarda i ha dit que recorrerà la sentència que l'obliga a desfer aquesta superilla de l'Eixample. Començo per tu, Maria Vila, que deies que t'has pogut llegir aquesta sentència. Què t'ha semblat tot l'argumentari que es fa servir? Té números o no de prosperar aquest recurs de l'Ajuntament de Barcelona?
A veure, la sentència es basa molt en les pericials de les dues parts, i això vol dir també les de l'Ajuntament, que són contradictòries entre si, perquè per una banda diuen que no s'ha fet cap modificació substancial, però per l'altra, del que expliquen és exactament el que encaixa amb la necessitat d'haver hagut de fer un canvi de la qualificació urbanística. Dit de manera molt senzilla, quan un carrer és un carrer amb cotxes al mig, té una qualificació urbanística X, i quan un carrer és una... no és un carrer, sinó que és una zona verda, o és una plaça, o és una altra cosa, és un espai obert, té una altra qualificació urbanística. El que diu la sentència és que aquesta qualificació urbanística, que només es pot fer a través de la modificació del Pla General Metropolità, s'hauria d'haver fet a través d'aquesta modificació i no amb una obra ordinària, que és el que va fer l'Ajuntament.
Jo crec que aquí la qüestió... clar, què passa? Les conseqüències d'això és que si hi ha un... si s'ha vulnerat el procediment legalment establert, que és això que acabo de definir, la conseqüència és que aquest acte, és a dir, aquestes obres, diguéssim, són nul·les de ple dret i que per tant s'ha de fer com si no s'haguessin fet mai, és a dir, restituir la situació anterior. Aquesta solució segurament és molt extrema, perquè la pròpia sentència tampoc no dedica gaires línies a parlar de per què això hauria de ser nul de ple dret, mm-hmm. tot i que es pot intuir de tota la descripció que se'n fa. Llavors, jo crec que per aquí és per on segurament es podria agafar el recurs i potser prosperar. El que passa és que jo portant-ho, i puc deixar la intervenció més política per després, però a mi el que em sorprèn del govern de Colau, que ja ho vam veure amb la zona de baixes emissions, que també el TCJ se la va carregar, és que quan hi ha coses amb una contestació social com aquesta, que és que tothom està a la que salta amb superilla i vagi per endavant, que jo crec que tota la ciutat hauria de ser una gran superilla, o sigui, per mi el problema no és de model, llavors crec que el que has de fer és mirar-te aquestes coses amb lupa. I la sensació que tinc només d'haver llegit la sentència, no he llegit la contestació de l'Ajuntament ni tampoc la demanda, és que no hi ha hagut excessiva cura en tota la tramitació, mm-hmm. que és el que ja va passar amb la zona de baixes emissions. I per mi aquest és el problema. I em molesta en aquest pla més polític que ara es digui, no, hi ha una jutgessa que el que vol és carregar-se, no, plena de priorismes ideològics, i que el que vol és carregar-se la superilla. Perquè aquest no és el problema. El problema és de quina manera hi ha un procediment que es respecta o que no es respecta, i que si es respecta o no es respecta, poder-ho explicar d'acord, doncs, amb els propis condicionats jurídics i amb els propis condicionats polítics, que, com dic, la pròpia contestació és contradictòria entre si, perquè per una és poc valent, que és el que ha fet, diguem, el govern de Colau en tot el seu mandat, que és de defensar una cosa però fer-la a mitges, i al final tot t'acaba esclatant per una banda o per una altra.
A veure, Silva, tu veus reversible això? Creus que prosperarà aquesta sentència?
Mira, jo també m'ho he mirat, i abans volia fer, la Maria ha explicat el contingut, i jo volia fer una prèvia que faig sempre, que es carrega sobre una decisió judicial sense saber o ignorant a vegades com funciona el sistema. Per què? Perquè un jutge, en aquest cas una jutgessa d'un jutge de contenciós administratiu, dicta una sentència, en aquest cas, ha d'haver-hi dues parts, en aquest cas els que representaven els comerciants, i l'altra banda és l'Ajuntament.
Barcelona Oberta.
Sí. El sistema jurídic és sempre de contradicció, contradicció en el sentit de que s'hi aposen, sinó que ha d'haver-hi una part i sempre l'altra ha de poder respondre, i el jutge el que fa és agafar els arguments d'uns i dels altres, i per tant dels seus advocats també, i la norma, i a partir d'aquí dicta la sentència en funció del que diuen i el que diu la norma, d'acord? Per tant, quan tu critiques a un jutge, doncs és perfectament lícit fer-ho, però has de tenir en compte que és possible, com recordava ara la Maria, que algú hagi fet alguna cosa malament. Per exemple, la sentència diu que faltava un estudi d'impacte econòmic. Clar, dius, a veure, doncs potser que abans de presentar propostes des de l'administració es mirin bé quines són els requisits i què és el que s'ha de fer. A partir d'aquí, efectivament, aquí hi ha una lectura de fons, que és una lectura política, on hi ha interessos contraposats entre un model de ciutat, que era el model Colau, però que el Collboni també en formava part, perquè també formaven part del govern, uh-huh. i per tant ara estaran trobant-se amb que exactament com han de defensar una part que van fer i quin és el model que volen fer a partir d'ara, que és una cosa que s'ha dit avui que el Trias també estava reclamant, que és el que ha explicat la Maria. Al final és els carrers que servien per circular ara deixen de ser-ho, i per tant des del punt de vista urbanístic estàs canviant la finalitat, estàs modificant el sistema, i per fer això potser has de replantejar tota la planificació urbanística i dir, doncs anem cap a un model que és diferent, que a molta gent no li agrada, i que en canvi doncs hi ha una altra part, que segurament són una part dels veïns, no sé si tots, però una part important dels veïns, que doncs estan molt, molt satisfets de viure en un entorn doncs, on és més fàcil anar a peu a tot arreu, doncs és més tranquil, hi ha menys soroll, hi ha més tranquil·litat, hi ha més espai pels nens, en fi, és un model. Per la circulació és un desastre, per la càrrega i la descàrrega és un altre desastre, no? Aleshores, clar, hi ha una contraposició aquí d'interessos i de desitjos que el jutge o les jutges en aquest cas el que fa és decidir entre el que fan un i el que fan l'altre. I acabo per la pregunta que em feies, no sé el que passarà. El que sí que és possible, perquè ara hi ha una opció de recurs que ja han dit que recorreran, sí, és la suspensió d'aquesta decisió, perquè es pot demanar la suspensió i la jutgessa podria acordar, o fins i tot crec, bueno, podrien recórrer perquè suspengui la decisió, diguem-ne, de tirar enrere tot el que s'ha fet fins que la sentència sigui definitiva o es resolgui el recurs que es pugui presentar. Per tant, l'àmbit contenciós administratiu sempre s'ha de tenir en compte que qualsevol decisió que sigui reversible es pot suspendre, que imagina't que després no et dona la raó i això no es pot arreglar. Per tant, això també s'ha de tenir en compte.
Home, jo tampoc no sé què passarà, però em costa d'imaginar que entrin unes màquines a aixecar tot el que s'ha fet.
Bueno, això no seria la primera vegada que passa quan un edifici, per exemple, s'ha construït malament, saps?
Pues però segurament, o sigui, jo d'entrada crec que fins que no arribi el TCJ l'execució d'aquesta sentència quedarà paralitzada. Però a banda, això es podria fer la modificació, que és el que reclama, diguéssim, la sentència, no ho diu clarament, perquè el jutge no pot dir el que hauríeu de fer és això. Pot dir això és legal o no és legal i punt. Però el que es desprèn de la sentència és que amb una modificació del Pla General Metropolità n'hi hauria hagut prou, llavors es podria fer aquesta modificació i, diguem, legalitzar-ho posteriorment i no tocar-ho. Mm-hmm. El que passa és que, clar, el procediment ja no te'l treu ningú.
Laura.
Sí, clar, jo des d'una perspectiva judicial no tinc massa res a afegir al que he comentat els meus companys, que en saben molt més que jo. Jo simplement, al marge del que plantejava la Maria, que diu la sentència, bueno, recordar que l'Ajuntament va al·legar que tenia competències municipals per fer això sense haver de modificar el Pla General Metropolità, i a més, membres de l'anterior equip de govern han parlat d'exemples com el del portal